Ton Ripoll, un mes pel Sabadell 25-26.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal? Com esteu? Com va la setmana? Som a finals de març, ni tan sols sabem en quina categoria estarà el Sabadell la pròxima temporada, però sí que tenim ja a punt l'esquelet, cosa que poques vegades passa. L'últim curs és evident que no, amb el descens, però ni tan sols en anteriors temporades és estrany tenir el projecte estable en l'àmbit esportiu, amb les renovacions de Ripoll, de Sergi Segura o també avui, per exemple, el jove Ivan Tebar, més les que poden caure en un futur imminent com Urri o Ortega, els que ja eren de la casa i tenien contracte com Pau Fernández o Morcillo, els que van signar directament dues temporades a principis d'any com Rubén o Cortés i els que van venir a l'hivern amb un i mig com Kaiser, si fem la suma, gairebé ja en surt un 11 per la temporada 25-26. És evident que són jugadors que serveixen tant a segona com a primera federació en hipotètic escenari, tant de bo que sí, d'ascens, i que tenir ja mig equip amb contracte aporta tranquil·litat i treballar a mesos vista i amb la feina ja feta és un salt qualitatiu respecte a altres estius més moguts. Sense anar més lluny, insisteixo, l'anterior. Ara toca rematar la temporada com toca i haver de trencar-nos les banyes per donar-li un plus a la plantilla per afrontar una nova categoria, però com a mínim la base de l'equip del futur ja està garantida.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem un dia més amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça juga el passi a semifinals de la Champions femenina, amb tot de cara per accedir-hi. A 3 de 7, les blaugranes reben el Wolfsburg després de l'1-4 a Alemanya. Ahir, el Real Madrid va quedar-ne eliminat. L'Arsenal va capgirar el 2-0 a Valdebebas amb un 3-0 en qüestió de pocs minuts a l'inici de la represa a l'Emirates a Londres. També s'hi ha classificat l'Olympique de Lió després de golejar el Bayern. El quart en discòrdia seria o el Manchester City o el Chelsea. També es posa al dia aquesta nit el Barça masculí en el partit ajornat en el seu dia per la mort del doctor, ex del centre d'esports, entre d'altres, Carles Miñarro. A partir de les 9, l'equip de Hansi Flick rep l'Osasuna sense Araujo ni Rafinha. I quarta etapa de la volta, avui entre Sant Vicenç de Castellet i Montserrat, segon dia seguit de muntanya, després del triomf ahir a la Molina, de Juan Ayuso per davant de Primoz Roglic i de Mikel Landa. El ciclista de l'UAE lidera la taula amb 6 segons de marge sobre l'eslové, 11 respecte al basc i a 14 d'Enric Mas. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
De seguida saludem a Ton Ripoll i parlem de la seva renovació per dues temporades. Tindrem futbol juvenil, una mica de futbol sala i també les baixes ja confirmades de cara a la pròxima temporada a l'Oar Gràcia femení.
La notícia curiosa.
L'Equip, el diari francès, publica la llista de salaris dels futbolistes de la Ligue 1, de la Lliga Francesa. Lidera la taula Ousmane Dembélé amb 1,5 milió d'euros al mes, seguit de Marquinhos, Lucas Hernández i Achraf, 3-4, per tant, defenses. La curiositat, però, és que els 12 primers del rànquing són del mateix equip, del Paris Saint-Germain. Els primers que no són del PSG són Adrien Rabiot i Højbjerg del Marsella i Lacazette de l'Olympique de Lió, empatats amb 500.000 euros al mes, que tampoc està malament, 500.000 cada meset.
De quin partit no estarem pendents?
Del Don Bosco Racing Haitien a les 10 Championnat Nacional d'Haití.
I a les xarxes socials.
Un parell de coses. La primera, en el món del waterpolo, Judit Forca rep el premi Ments Brillants 2025, just després d'una ponència de Juan Carlos Unzué visibilitzant l'ELA. I a més, a les històries d'Instagram, Ada Xinxó a la Molina. Gran jornada a la volta, deia, d'assessora ciclista de la petita Xinxó, de la seva germana, la periodista també sabadellenca Maria Xinxó.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un bon amic d'aquesta casa, crec que gran record el que va deixar Sabadell, l'entrenador Miguel Álvarez.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. El centre d'esports va anunciar ahir a la tarda la renovació fins al 2027 de Ton Ripoll. És la segona al conjunt arlequinat en poc més d'una setmana després de la de Sergi Segura per una temporada i, de fet, se li ha sumat ara fa res una estoneta, una tercera, la del jove del filial Ivan Tebar, lesionat de gravetat i que d'aquí a 8 dies passa per quiròfan. Acaba de renovar lateral esquerra per un any més. Però tornant a aquest nom propi, la notícia de la renovació per dues temporades de Ton Ripoll l'enganxa en plena recuperació per la recaiguda muscular que va patir fa ja unes quantes setmanes. El saludem en directe, Ton Ripoll. Què tal, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Enhorabona, així d'entrada, per la renovació. Dues temporades més com a arlequinat.
Sí, la veritat és que molt content i dies molt feliços.
Com ha anat la negociació fins a on es pugui explicar? Entesa fàcil o no?
Sí, jo crec que al final ja les dues parts tenien bastant clar que jo volia seguir aquí i ells comptaven amb mi per la següent. Independentment de la lesió, crec que els dos parts haguéssim acabat al mateix lloc. I bé, sí que és veritat que ha pogut semblar que ha costat, durant diverses setmanes parlava de la renovació i no acabava de fructificar, però mai hi ha hagut cap entrebanc, cap problema greu i tot era qüestió d'entendre's entre les diverses persones que han format part i ha sigut tot bastant fàcil.
Sempre has dit, de fet, que des que vas arribar el passat estiu aquí que has caigut en peus, no, a Sabadell, que t'hi sents molt a gust aquí.
Sí, al final porto bastants anys portava bastants anys fora de casa entre diversos equips i al final jo crec que l'equip com a institució, infraestructura, el que representa el Sabadell, crec que no hi ha un millor per mi, perquè també jo geogràficament estava a prop de casa meva, puc veure els meus amics, la meva família, i llavors també estic a prop de Barcelona, que també tinc família, i jo crec que és bastant ideal, i sobretot ja, independentment d'això, per el que representa el Sabadell, que dins de Catalunya, tots sabem el que és i estic encantat.
Faràs 27 anys al maig. Repassava el teu currículum avui, he vist que com a sènior, com a màxim, has estat dues temporades a un club, a l'Hospi primer i a la Penya Deportiva després. Per tant, si tot va normal, serà el club on més temps hauràs estat a la teva carrera.
Sí, la veritat és que sí. També, per circumstàncies, no he pogut o no s'ha donat mai el cas de que de tants anys, però sempre he pensat que la continuïtat en un lloc és molt important. De fet, els dos llocs on has dit tu, el primer Hospi després de la Penya, sempre el segon any ha sigut millor que el primer, tant individualment com col·lectivament. I sempre ho he dit, aquesta continuïtat, aquest segon o inclús el tercer any, que encara no ho he viscut enlloc, és molt important. Crec que és molt positiu.
Ara mateix no podem assegurar on jugarà el Sabadell el segon any, per entendre'ns, la pròxima temporada. Tant de bo que sigui a Primera Federació, però clar, pot ser en una categoria o en una altra. És arriscat signar per dos anys sense saber exactament en quina lliga estarà l'equip? O això t'entera un cop sabies el que has viscut aquí a Sabadell en aquest primer any teu aquí?
Bueno, al final la meva renovació també es dona per la lesió. Igual s'ha donat tot més precipitadament, per això, perquè ja es va començar a parlar en la primera lesió, al novembre, de la intenció de les dues parts i tal, però no sé pas altres jugadors, en el meu cas no és arriscat. Al final, com t'he dit, el Sabadell és un vull estar, el Sabadell per mi és el lloc ideal, personalment, i tant si a segona federació com a primera federació, al final, també podíem parlar molts cops amb Branxo, que jo aquí vull estar molts anys i bé, estar aquí a segona o primera, tant me fa. O sigui, òbviament que com més amunt, millor, però si era segona, doncs tornarem a intentar i molt content.
Independentment de la categoria, com deies ara, el que sí que és veritat és que l'esquelet de l'equip té continuïtat. Entre els que esteu renovant, els que ja tenien contracte o els que van arribar a mitja temporada amb un any i mig per davant, això, com deies, de fet comentaves, no només a nivell individual, sinó col·lectivament també, ajuda, entenc, no haver de vestir cada any una plantilla sencera nova i que hi hagi aquesta continuïtat, aquesta estabilitat.
Moltíssim, moltíssim, perquè al final, quan comences un any nou amb tot un equip completament fet de nou, com va ser aquest cas, és molt complicat. Has de conèixer 20 persones diferents, 20 jugadors diferents, amb l'entrenador, amb el club, amb l'afició, tot. Llavors, tenir aquesta continuïtat, si a mi em va bé com a futbolista i com a persona. Imagino que els altres que també tenen contracte i que renovaran i que tindran continuïtat, doncs que també serà igual de positiu per ells, i llavors doncs, també serà positiu pel club, i crec que això és molt important.
Queden 5 setmanes de temporada regular, qui sap si després un meset més o no, si la cosa va bé i s'arriba a una final d'un hipotètic playoff. Et tenim sortint de la lesió. En quin punt et trobes del procés de recuperació?
Bueno, aviam, jo no vull aquí dir res, que no, o sigui, que de casar-me amb cap opinió, però sí que bueno, jo vaig fer una publicació a les xarxes socials, de les quals m'acomiadava la temporada, perquè els pronòstics i les esperances de lo que seria la recuperació semblaven ser molt llargues. Sí que, bueno, doncs que estic recuperant bé, que m'estic sentint bé, tinc bones sensacions, no sé el que em donarà, no sé si arribaré, si no arribaré. Sí que és veritat que com més setmanes passi, més a prop estaré, llavors en cas de playoff pues, les possibilitats augmenten.
Fins i tot hi ha opcions en cas de no playoff de veure't, no sé, en una última jornada paterna, o és massa parlar per parlar?
No sabria dir-te. Vull dir, seria precipitar-me molt, tant per mi com pel club, com pels meus companys, perquè al final doncs també hi ha els meus companys que estan fent molt bé aquestes darreres jornades i no sé, vull dir, igual jo puc estar bé clínicament, que la meva cama estigui recuperada, però igual tampoc em toca jugar. Llavors, bueno, treballar per estar si és possible a disposició de l'entrenador i del club, i a partir d'aquí doncs veiem què passa.
En el procés de recuperació, per això, en quin punt et trobes? Què és el que estàs fent ara mateix? M'imagino que ja la part més desagraïda, i a més en el teu cas de ser una recaiguda, que sempre són les primeres setmanes, aquesta etapa ja l'hem cremada, no? Ja hem passat aquest punt, i per tant no sé exactament la feina de recuperació ara en què consisteix.
Sí, de fet, aquesta fase, bueno, aguda que de la que dius tu, ja l'he passat, fa ja una o dues setmanes, aquesta fase més complicada, més de gimnàs, de coses més parades, ja està superada. Les proves que em vaig fer farà una o dues setmanes van ser molt positives, perquè, bueno, el teixit ja està bé, i ara doncs em trobo en una situació progressiva d'anar augmentant càrregues a camp. Carrera continua, anar augmentant velocitats, anar augmentant volum de carrera i estic una miqueta, tocant una miqueta de pilota, estic en aquest punt. Però bueno, com has dit tu, també és una recaiguda, és més complicat i la recuperació s'ha de fer molt bé, perquè crec que ningú li interessa, i suposo que menys a mi doncs que hi hagi una altra recaiguda, que ja sí que seria bastant.
Clar, al final sempre és més agraït, fins i tot anímicament, trepitjar la gespa una altra vegada i no fer tanta feina de gimnàs. De fet, et volia preguntar això, no? Com estàs anímicament? Com estàs portant el fet de tenir una temporada com aquesta, amb un molt bon inici, fulgurant a nivell individual, amb la primera lesió que et va tenir fora de combat molt de temps, després la posterior recaiguda, fins i tot entre el mal moment col·lectiu que va haver-hi en el moment de la lesió i aquesta revifada, aquesta recuperació que ha viscut l'equip les últimes setmanes. Tot això des de fora, i anímicament com ho estàs portant, com ho estàs païnt?
Bé, anímicament jo sóc una persona que intento ser fort, intento sempre ser positiu, i que al final no pots lluitar amb el que no pots lluitar. O sigui, tu amb el que tens és amb el que has de treballar, i al final a mi m'ha tocat el... Perdona?
Sí, havíem perdut un moment la connexió, però tornem a escoltar, o sigui que tu mateix, Ton.
Ah, vale. No, deia això, que jo al final anímicament que sóc una persona que ho porta bé, que no m'he lesionat mai massa, doncs treballo amb el que tinc. Si em toca lesionar-me, doncs em toca lesionar-me, i em toca doncs, gimnàs, fisio, i a tope amb això. Llavors, tampoc li dono massa voltes, perquè ja és part del futbol, part del procés. Sí que és veritat doncs, que el moment pel qual va travessar l'equip, sobretot des de novembre, desembre, fins fa poques jornades, això ho ha empitjorat una miqueta més. Però bueno, ho veig com a coses diferents. La lesió és una cosa i el moment de l'equip és una altra. I a mi m'ha tocat més anímicament el moment de l'equip que no pas les meves lesions.
Les últimes jornades, per això, fan ser optimistes, veient el 9 de 9, i sobretot com s'han guanyat els dos últims partits. A un li han carregat, com a mínim a nivell personal, com més confiança en l'equip des de fora, no?
Sí, crec que la versió de l'equip que s'ha anat veient les últimes setmanes ha anat millorant molt, molta intensitat, moltes ganes per part de tothom de sumar, de competir, de guanyar, i crec que al final ens hem merescut aquestes victòries pel treball que portàvem fent, ja no només aquestes jornades, sinó darrerament.
Vaig acabant. Digue'm Poruc, però em fa un cert respecte al Sabadell-Mallorca B de diumenge per allò de tenir molt a perdre i poc a guanyar, o partit trampa, o digue-li com vulguis, però vaja, no sé com veus tu la visita del CUE ja descendit aquí a la nova Creu Alta.
Allà, la veig com qualsevol altra. Aquí sí que és veritat, doncs, que les seves circumstàncies són diferents, perquè, bueno, si no m'equivoco, ja han baixat a tercera federació. És un equip on, tot i haver baixat, ha sumat contra altres equips i també de la part alta. I, bueno, són nois joves que tenen molta qualitat, que si tenen el dia, doncs, te la poden fer en qualsevol moment, i que no ens podem relaxar, no podem anar pensant que ja hem guanyat abans de començar el partit, que hem de demostrar, igual que ho hem demostrat aquestes últimes jornades. Aquí no regala res ningú, i crec que ens hem de prendre el partit de la mateixa manera que vingui el Mallorca, que és l'últim classificat, com si vingués el líder o un equip de dalt. Llavors, màxima humilitat, màxima concentració i responsabilitat per tots els tres punts, perquè crec que seria un cop sobre la taula, i seguim aquesta dinàmica és molt important.
Arriba el moment decisiu i amb això ho remato. Això es nota també en el xup-xup que hi ha, el caliu extra al voltant de l'equip. És veritat que tenim molts partits el diumenge a les 12, que això històricament a Sabadell no ha estat la millor franja per portar públic a l'estadi, però igualment s'estan fent iniciatives per afavorir aquesta presència a les graderies. Des del vestidor segur que feu crida perquè hi hagi aquest punt de bon ambient o d'empenta extra des de fora.
Sí, allà és evident que un camp com a Creu Alta, quan hi ha gent, bueno, a les proves me remito que, com a Balears, que l'afició es va portar polandes, no? I crec que hem aconseguit la remuntada gràcies a ells, i també va ser un partit a les 12. Crec que és un horari que, bueno, sí que és veritat que igual hi haurà gent que no podrà venir, però la que pugui i la que podrà venir a animar i a portar-nos amb volandes, doncs els agrairem molt, perquè al final quan les dues parts anem a una, crec que podem ser parables.
Doncs un bon precedent el que has trobat, sí senyor. El de l'Atlètic Balears, si pot ser no tan esbojarrat al final, per la salut col·lectiva estaria bé, però vaja, que signem si acaba així el partit. Ton Ripoll, parlant de signar, ha signat fins al 2027, com dèiem en començar. Enhorabona per la renovació, i que tant de bo que puguis gaudir aquests 2 anys en categories superiors. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'entrevista amb el renovat Ton Ripoll fins al 2027, el de Santpedor, al centre d'esports. Gran notícia, les coses com són, i també que vagi per bona via aquesta recuperació, ja trepitjant la gespa. No ha volgut posar-se terminis. Va, vaig a saludar el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Aquí al meu costat, a l'estudi de Ràdio Sabadell. Tu el veus tornant abans d'acabar la temporada o no?
Que vull, que si quiero, que si tengo, no? És una mica... Jo el veig perquè va millor del que ell mateix creia en un principi, com ha comentat, encara que no és bo això de precipitar-se, i més quan hi ha hagut una recaiguda, quan hi ha hagut un recés en el camí. I el veig sobretot perquè vull creure, i estic gairebé convençut, me'n falta res, un tant per cent molt petit per acabar de creure-m'ho al 100%, que l'equip estarà en el playoff a final de temporada, i que per tant tindrem 2 setmanes com a mínim més, i estic convençut que en tindrem 4. Per tant, guanyant aquest mes de marge de competició, tenint en compte, i això no se m'oblida, que més enllà del que és la recuperació o el que és l'alta mèdica, després ve la recuperació de ritme de competició, m'agradaria pensar que Ripoll formarà part activa de la celebració de l'ascens a final de temporada.
Dóna gust escoltar a jugadors, a més com Ton Ripoll, que ha demostrat la seva vàlua quan està disponible, dir coses com: no hi ha cap lloc millor per mi que Sabadell, és el lloc ideal, i tant se val si és a primera o a segona federació. Home, òbviament deia, si és a primera millor,
sí,
clar.
Estem segurs, tots convençuts del mateix, a més.
Però que, ostres, a vegades ha pesat molt, no? Suposo que també depèn del perfil de jugador que tinguis i d'on sigui, etc. però hi ha hagut vegades que la categoria ha estat clau per tenir un perfil o un altre de futbolista, i en canvi s'està renovant a gent independentment de la divisió.
I no és que siguin precisament jugadors que estiguin en el tram final de la seva carrera, de fet diria que estan en un punt àlgid, però sí que jo crec que també té molt a veure en aquests casos, sobretot si comparem amb casos recents que hem vist contraris, que el fet de que siguin jugadors que ja han pogut voltar una mica i que es trobin ara ja doncs, ben assentats, que busquin més aquest punt d'estabilitat de projecte que els hi pugui donar el Centre d'Esport Sabadell, com dius, i com deia el propi Ton Ripoll, si pot ser en categories superiors, millor que no pas a la segona federació. Entre altres coses, faig el parèntesi, perquè tenen qualitat suficient dels noms que estem parlant per ser-hi, per jugar-hi en aquestes altres categories superiors, però és, diu molt d'aquest concepte més de projecte que no pas de, a curt termini, en el qual viu moltes vegades, i el Sabadell és un exemple també, no el vull posar com una excepció, com a mínim des de fa uns anys cap aquí, que viu el futbol, que és allò de viure de val. A veure què fem aquesta temporada, quan acabi aquesta temporada, veurem què en farem a la següent. El fet de que s'estigui treballant ja amb aquest marge dona bona via de per on va l'estabilitat.
De fet, amb el parc en parlàvem abans, si tu agafes els últims anys del Sabadell, l'únic període de certa estabilitat és el que va d'Olot, de l'any de la permanència d'Olot, al descens d'Anduba. Aquells dos anys de pujar a Marbella entremig, sí que hi ha un bloc de 10-12 jugadors, dels Capó, Àngel, Edgar, Aleix Coc i companyia, que més o menys són l'esquelet que dura dues o tres temporades. Però traient allò, pocs anys has tingut, i menys al mes de març, que és veritat que la Lliga aquesta temporada, a segona federació, són menys jornades, acaba abans, etc. Però, ostres, que a finals de març tinguis això, gairebé un 11 de cara a la següent plantilla, diu molt.
T'ho diré d'una altra manera. Tu recordes que en el mes d'abril, acabant la Lliga, al finals de maig ho tinguessis? No, doncs ja està. És veritat que aquest any acaba abans, però és veritat també que si ho tires un mes endavant no recordarem casos tan exageradament clars com els que estàs presentant. Has fet un llistat abans de què tenim i què podem tenir a curt termini, que és evident que no ens quedarem amb Ton Ripoll. I no serà només, doncs, això, Segura, Ripoll i dos més que es puguin haver concertat o concretat, sinó que la cosa va a que hi haurà un bon bloc o un bon esquelet entre els que ja tenien la renovació garantida, els que tenen allò el 1 més 1 que és revisable i els que ja s'estan tancant per acabar-los d'assegurar, que és el que diem, el projecte. I en categories com aquesta no sempre és fàcil mantenir-los, el Sabadell va per via d'aconseguir-ho aquest estiu. I com a mínim això ha de ser una bona notícia.
Ara parlem d'Ivan Tebar. Simplement, primer, que això també no només parla de la direcció o del projecte esportiu en general com a tal, sinó també de l'estabilitat que té el club, perquè sense estabilitat financera i econòmica darrere ja no pots signar aquest tipus de contractes amb apostes a més d'un any vista. I segon, que a banda dels Urri o Ortega, que ja hem dit que també està allò posant-se fil a l'agulla per poder renovar també els vincles, hi ha molt jugador que, com el Sabadell li doni per ascendir, té contracte directament.
Sí, 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 i jugadors importants, eh? Jugadors que se suposen que són importants, que ho estan sent ja aquesta temporada i que fins i tot amb aquest tant de bo salt de categoria ho poden ser tranquil·lament la temporada que ve. Per tant, com diem, tant de bo es doni aquest desenllaç, ja no per les renovacions només, que també, sinó pel fet de que seria doncs, sortir del que volíem, no? Sortir d'aquesta quarta categoria per tornar com a mínim a estar ara a la primera federació que tant i tant trobem a faltar i qui ens ho havia de dir.
Ahir a la tarda es va confirmar Ripoll 27, dos anys de renovació de nou contracte. Avui, ara fa una estoneta, ha estat Ivan Tebar, el jove lateral esquerre del filial, que és qui signa, en el seu cas, per una temporada, fins al 2026.
Sí, un altre dels que ja sap el que està el pas pel primer equip, el vam veure debutar amb la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell, sent una peça important dins de les moltes rotacions o molts moviments que acostuma a fer el Conrad García, el tècnic del filial, amb l'equip de Tercera Federació. Malauradament, com també ja s'ha comentat aquí a Ràdio Sabadell de manera extensa, doncs un altre dels jugadors que ha patit una lesió aquesta, a més de molta gravetat, el fet de fins i tot haver de passar pel quiròfan properament.
Divendres de la setmana que ve.
Doncs mira, això, en qüestió de 9 dies ha de passar pel quiròfan, perquè recordem que es va fer una autèntica destrossa al genoll, i per tant estarà massa mesos, molts més dels que segurament a tots ens agradaria, a Ivan Tebar el primer, apartat dels terrenys de joc. Però no deixa ser també un bon detall, primer del club, de donar-li aquest punt de tranquil·litat perquè pugui fer una recuperació doncs, tranquil·la, calmada, sense presses i sobretot sense mal de caps de pensar on ha d'anar després i sobretot perquè més enllà de la part humana crec que darrere hi ha una intenció també esportiva. Per tant, aquest punt de confiança demostrat fins ara amb Ivan Tebar també té aquest punt de continuïtat esperant que la recuperació sigui perfecta, que segur que ho serà un cop passi pel quiròfan.
Ahir amb el Vitori en parlàvem, va suscitar en aquest mercat de gener l'interès fins i tot d'algun segona federació per sortir cedit, per tant, prova fidedigna de la vàlua d'aquest jove talent, el lateral esquerre, Ivan Tebar, renovat, malgrat aquesta operació a la qual s'ha de sotmetre la setmana que ve, per una temporada al centre d'esports. Anem al present més immediat.
Ahir
amb el Vitori parlàvem també del primer dia de tornada als entrenaments a Sant Oleguer. Avui, segona sessió del cicle que porta el Sabadell a enfrontar-se al CUE descendit, el Mallorca ve diumenge. Avui, si no m'equivoco i no em falla la memòria, al Temple, no?
A la nova Creu Alta. A l'escenari del partit de diumenge han treballat els homes de David Movilla aquest matí. Evidentment, com dius, amb vistes d'aquest partit contra el CUE, equip ja descendit, com comentes, aquest filial del Mallorca, però des d'una perspectiva exclusivament arlequina hem de recordar, Adri, allò de buscar i pensar en la quarta victòria, que ho seria, quarta victòria consecutiva, amb aquest bon ritme, sobretot amb aquest punt de recuperació que ha demostrat l'equip gràcies, en bona part a les tres victòries aconseguides a les darreres jornades, i ara amb la importància del que estem comentant extensament, no? La importància dels tres punts, de no tenir un ensurt del tot inesperat, encara que possible, perquè ja ho ha demostrat el Mallorca bé, malgrat la seva classificació, que és capaç de donar ensurts molt de tarda en tarda, però n'ha donat alguns.
I en quines places,
I en quines places.
Ha guanyat el Narcís Sala.
Començant per la casa del Sant Andreu, correcte, però sobretot aquest Sabadell, que sap que aquests tres punts Adrià ja el pot apropar de nou, i fins i tot, m'atreviria a dir que en cas de que es doni, gairebé segur passarà, que el Sabadell torni a entrar en places de playoff aquesta setmana, aquest cap de setmana. Per tant, aquesta és la situació de la teoria sobre el paper. N'hem parlat, o hem sentit parlar amb algun dels components de la plantilla de la Quinada. T'hem portat dos. Comencem per Alberto Trapero, un dels jugadors, en aquest cas, també importants en aquest tram final de temporada a les ordres de David Movilla. I, sobretot, parlant, el defensa gallec, d'aquest optimisme que ha tornat al vestidor, un vestidor que ara se sent fort, confiat i gairebé al 100% segur que no fallaran diumenge.
Veníamos una mala situación, pero estas victorias, sumar de tres veces seguidas, ahora un partido en casa, tenemos que ir a por el Mallorca y pensar en grande, en hacer las cosas bien y tenemos un objetivo que queremos cumplir.
Un objectiu que es vol complir en un partit d'allò, ja ens hem fet un fare, fins i tot pesats, de dir allò de partit amb un punt de trampa, perquè recordem, estem davant del pitjor equip, com a mínim ho ha estat fins ara en aquestes primeres 28 jornades de Lliga, un equip que com recordàvem, la temporada que ve ja sap que jugarà a tercera federació, i un equip, com l'Alzira fa dues setmanes, que el que és segur és que posarà a prova també aquest Sabadell a casa. Hem de recordar que els números al Temple és on més ha patit el conjunt arlequinat, ja fos amb David Català o amb David Movilla. Dic això perquè amb Conrad García no li va donar temps de jugar partits al Temple, però sobretot en aquest sentit, un vestidor que és conscient, que assumeix que s'han deixat escapar massa punts aquesta temporada de la nova Creu Alta i que si les opcions de playoff volen assegurar-les de fet real al 100%, sap i diu Alberto Trapero que ja no es pot fallar més aquí fins a final de temporada.
Hemos pecado en muchos partidos en casa y ahora no podemos fallar, tenemos que ir pensar en el partido a partido, pero es verdad que los partidos de casa tenemos que sumar de tres, que es una faceta muy importante durante la temporada y tenemos que ir a por ello.
Una més, Adri, t'he portat d'Alberto Trapero. En aquest sentit, el que dèiem abans, aquest no confiar-se, més enllà del que diguin els números d'aquest Mallorqueta, d'aquest filial del Mallorca, que més enllà de que ja sigui un equip matemàticament descendit, com comentàvem abans, diuen els jugadors arlequinats, diuen en aquest cas Alberto Trapero com a portaveu d'aquest vestidor, que no se'n refien gens ni mica. És cert que allà, a casa seva, a la ciutat esportiva de Son Bibiloni, va ser un partit molt tranquil, molt calmat, molt fàcil, fins i tot diria, el Sabadell el va encarrilar de manera molt ràpida, però, malgrat tot, un equip, diu Trapero, recorda amb qualitat, gent jove, gent que vol fer el salt perquè ho té a tocar del futbol professional, i no sé si molt tòpic o no, allò d'un rival que segur, diumenge, més enllà de tot, no posarà gens fàcil.
No, ni mucho menos. A estas alturas de temporada, ningún partido es fácil, y bueno, por mucho aunque lleguen matemáticamente descendidos, son chicos que están en un filial de un equipo profesional, que tienen cerquita el fútbol profesional y querrán aprovechar sus oportunidades para crecer. A día de hoy tenemos que pensar en sacar tres todos los domingos y el próximo en casa es muy importante.
Ara que deia això de ja descendit matemàticament, avui el Sergi Parc ha estat fent números, ha agafat totes les categories, primera, segona, primera federació, segona federació i tercera federació, ja no ha baixat a les territorials, tots els grups, i l'únic equip de tot Espanya que ja ha descendit a aquestes alçades és el Mallorca B. És l'únic.
Home, és que els números, les coses com són, de l'equip de Gustavo Siviero són molt, molt pobres. Molt pobres com perquè t'hagin sobrat 6 jornades de Lliga. Estem parlant de que amb 18 punts encara en joc tu ja no tens cap opció matemàtica de permanència. Però bé, no deixa de ser curiós la dada, com sempre, de Sergi Parc, de trobar aquestes curiositats allà rascant una miqueta.
I avui portar les dues veus de sí. Dos jugadors que tenen 4 targetes amb un punt de trampa. Alberto Trapero ha vist 4 grogues, però no està percebut perquè dues d'elles van ser a Cornellà. En el cas del següent protagonista, sí que està des de fa ja un temps, i compte que anem al Sardenya d'aquí a una setmana, està a una del càstig.
Sí, i te la deixa pel final, no tant perquè el missatge sigui molt diferent al que hem sentit, al que hem anat escoltant al llarg de les últimes setmanes, però sí que m'ha semblat fins i tot molt sincer i amb un punt de contundència i de retret per...
d'autocrítica,
com dius, d'ell mateix i dels propis companys. És Javi Morcillo, que va en la línia de Trapero en tot això que estem dient, el de no refiar-se, de no confiar que el Mallorca ho posarà fàcil, però deixant clar que l'equip li ha faltat en algun moment contra rivals, com pot ser aquest Mallorca bé, rivals allò que sobre el paper són inferiors al Sabadell, un punt d'humilitat. Això que ho digui un jove, com a veu autoritzada al vestidor, és el que ens ha sorprès i sobretot diu que això els ha passat factura en algun moment de la temporada.
Crec que ja hem patit aquestes coses partits enrere. Hi ha hagut partits que no hem anat amb la humilitat necessària. Inclús el Mallorca, si ve descendit, doncs, no tindrà pressió ninguna. Els seus jugadors trauran la seva millor versió i joder, al final és un filial i tenen molta qualitat.
O com es digui. Joder, sí, com es digui. La frase com a tal, compte,
Sí.
És de les frases que la diu un jugador al Madrid o al Barça i demà és portada, Hi ha partits en els quals hem anat sense la humilitat necessària per jugar-lo.
Sí, i segurament això pot explicar, no els gairebé 4 mesos que l'equip va estar sense guanyar, però algun d'aquests partits d'aquí al mig, on potser amb un excés de confiança, de pensar que estava la feina feta abans d'allò que es diu de baixar de l'autocar, va fer que l'equip no pogués o no tingués després la capacitat de reacció i entrés en aquell bucle, en aquella caiguda lliure que no li permetia reaccionar. Però bé, no deixa ser també clarificador que alguna veu de les més joves, si no la més jove, que jo crec que ho és, evidentment, tingui aquesta idea tan definida de com li han passat les coses aquest any al Sabadell.
M'agrada, fins i tot el punt descarat, no només juguen a futbol, sinó fins i tot a l'hora d'admetre, sense pèls a la llengua, coses que ell ha vist dins del vestidor i no anar als 4 tòpics de sempre i ja està. Repassem una miqueta l'agenda i després et llenço un parell de bonus track, va.
Doncs mira, t'ho faig molt clar, en aquest cas, demà entrenament a Sant Oleguer. Després d'aquest entrenament, com és habitual els divendres, escoltarem en directe aquí a l'Hotel Suís David Movilla, en roda de premsa el tècnic Vizcaí. I tot pensant, simplement per recordar, Adri, de manera molt ràpida, que el partit és en horari matinal, diumenge, per allò de jugar contra un equip balear, contra el Mallorca B, diumenge a les 12, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. Per cert, que això és diumenge, a 10 dies vista... Avui el club ha fet oficial allò que comentàvem ahir ja, que ja apuntàvem aquí a Ràdio Sabadell, el tema de les entrades per anar a veure el partit contra l'Europa, el nou Sardenya. 600 entrades disposarà el club, 600 entrades amb prioritat clara pels socis, pels abonats del Sabadell que vulguin anar al Sardenya d'aquí a una setmaneta. 10 euros, amb aquests acords entre clubs, 10 euros pels adults, anem a dir-ho així, els menors de 6 anys d'entrada gratuïta. Per tant... ja ho tenim aclarit i confirmat.
He llegit algun comentari a xarxes de només 600. Recordem que, d'entrada, són la meitat que les que van haver-hi al Narcís Sala, però, clar, també el nou Sardenya és més petit.
Més petit, sí, sí.
O sigui que al final... perquè he llegit des de... són les mateixes que li vam donar a l'afició europeista que la nova Creu Alta... al final, Sergi, és una qüestió d'espai, també, d'espai molt més reduït.
No recordo, és cert que l'afició de l'Europa va venir en bon número, amb menys quantitat que la del Sant Andreu, sí, les coses com són, però com dius, jo crec que això, més enllà de si nosaltres vam donar 600, 500, 400 o 800, al Sabadell em refereixo, està clar que el Sardenya té la capacitat que té, i per molt que vulguem, és un camp que habitualment presenta bones entrades,
sí, molt.
Ja de per si, els dies del derbi contra el Sant Andreu, evidentment, s'omple, i jo crec que diumenge estic convençut que entre l'afició escapolada, diumenge de la setmana que ve, que ningú ara s'equivoqui, i aquests 600, que estic segur que compraran entrades per parar la quinada, tindrem, si no un ple, una molt, però que molt bona entrada. Però bé, ja en parlarem la setmana que ve, que primer ve el Mallorca bé.
Sí, i que hi ha iniciatives també, recordem, que cada soci pot retirar una entrada, que hi ha entrades per 5 euros després també, de cara al diumenge a les 12, contra el Mallorca bé, per tant segur que presenta també bon ambient la nova Creu Alta. Les dues últimes, avui com a bon dijous, àrbitre confirmat, de les Palmes de Gran Canària, Héctor Bouzas Laconti, 30 anys, quarta categoria segona ref, per tant des de l'inici, des de la creació d'aquesta categoria, amb un precedent per cada equip, com a àrbitre principal fa 2-3 temporades, la 22-23, Prat 1, Mallorca B 0, com a segon assistent, Sergi, Barça B 5, Sabadell 1, amb Quico Ramírez a la banqueta arlequinada.
Déu-n'hi-do.
Gener del 19.
Déu-n'hi-do. Bé, esperem a veure com li van les coses a aquest cap de setmana.
I aquesta última no l'has vist venir, segur, perquè et parlaré d'un Marbella Alcoyano. Saps que
Hosti.
Han destituït el tècnic del Marbella?
No ho sabia.
Saps qui és?
No, tampoc ho sé.
Abel Segovia.
Hombre.
Per si algú m'ha perdut,
sí,
candidat a la banqueta del Sabadell abans de l'arribada de David Movilla.
Sí, senyor. Doncs mira, una abraçada forta per l'Abel i ànims, que segur que l'any que ve tindrà banqueta.
Bàsicament això, que és curiós, perquè va sonar fa, què, 2 mesos, 3...
El que porta Movilla aquí al centre d'esports
Sabadell. Va sonar molta força pel Sabadell, va preferir esperar i una o dues setmanes després va tenir l'oportunitat que volia del Marbella a Primera Federació,
sí,
grau
per
sobre.
Ha durat poc.
Ha durat poquet l'aventura. Alguna cosa més, Sergi?
No, tot tranquil.
Vinga, una abraçada.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
A la Divisió d'Honor Juvenil, el Mercantil visitarà el Huesca aquesta setmana. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Un duel directe de la part baixa de la taula en què, tot i que ara mateix cap dels dos està immers a la zona de descens, sí que els queda relativament propera.
Només els separa un punt i en aquesta recta final tots dos han d'anar mirant pel retrovisor pendents del que succeeixi a la zona de descens, que els graciencs tenen a 3 punts i els aragonesos a 4. L'entrenador del Mercantil, Òscar Tutó, destaca la importància de la fortalesa mental de l'equip.
Sobretot és important que a nivell mental estem tranquils, amb les idees clares, i a l'anada crec que vam fer un gran partit contra ells i té que ser l'objectiu, no? Entendre quines són les nostres virtuts i totes les coses que tenim que fer per competir, i si fem tot això estarem a prop segur.
El partit de la primera volta es va saldar amb triomf mercantilista per la mínima, 1-0, per tant, seria positiu també mantenir la baraja a favor amb els de l'Alt Aragó. A aquestes alçades de la competició, tots els partits ja són decisius, així parla de la pressió el tècnic mercantilista.
La realitat és que portes 25 jornades treballant per poder arribar a aquests partits amb opcions ja estan vius. Aleshores, crec que més que una pressió, té que ser una motivació i que si tu de veritat ets un bon jugador de futbol, són els partits que t'agrada estar al camp.
El partit es disputarà diumenge a les 4 a la base aragonesa de futbol. A més, caldrà tenir un ull posat al Racing Zaragoza a Cornellà. Els dos estan empatats a 25 punts, els saragossans són en descens, mentre que els del Baix Llobregat serien l'últim equip que conservaria la categoria. Per tant, partit transcendental en la lluita per la salvació, en què un dels dos equips com a mínim sumarà.
I una categoria per sota, la Lliga Nacional Juvenil, el Sabadell visitarà el Gavà, un equip de la zona baixa.
Els arlequinats buscaran tornar a sumar de 3 després del debut de Juanjo Roldán a la banqueta amb victòria contra el Poblesec. Recordem que el juvenil del Centre Esports és fora de les posicions d'ascens a la màxima categoria formativa, però a només un punt. Pel que fa al rival, el Gavà es troba a 11 de la salvació, a falta de 21 per disputar-se. Tot i la situació del rival, Roldán espera un partit molt competit, similar al de la seva estrena contra el Poblesec.
Tenim Gavà, doncs un partit igual que aquest, molt igualat, molt complicat de guanyar, com gairebé tots.
Gavà-Sabadell a la Lliga Nacional Juvenil dissabte a 6:15.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adéu.
Publicitat i parlem, entre altres, de l'Oar Gràcia.
ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a 2:15 del matí, Centre d'Esports Sabadell, Mallorca B. En plena dinàmica de victòries, el Sabadell continua el seu pas ferm i ja té a tocar les places de play-off. Ara toca no fallar davant el CUE i els homes de Movilla no volen en surts que els trenqui el bon moment. Des de la nova Creu Alta segueix la transmi del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge, 30 de març, a 2:15 del matí, Centre d'Esports Sabadell, Mallorca B, a Ràdio Sabadell.
Escolta que cada cap de setmana, les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
És possible estalviar en una cuina de disseny? És clar que sí, a Ego. Només al març aconsegueix un descompte del 20%. Demana cita a Ego Pones i vine a la nostra exposició al Centre Comercial Via Sabadell. Tindràs la teva cuina somiada amb qualitat alemanya i t'estalviaràs el 20%. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts, una mica més, 30 segons més, de dues del migdia d'aquest dijous 27 de març. L'Oar Gràcia haurà de reconfigurar el seu equip femení de cara a la pròxima temporada. A la baixa de l'entrenadora, Carol Carmona, anunciada fa uns dies, es van unir dos comiats, Janna Sobrepera d'una banda i Mireia Pasqual de l'altra. Ahir mateix, tots dos deixen l'embol, les dues, definitivament. De seguida saludem la sabadellenca, que ho fa per motius personals. Diferent és el cas de l'extrem granollerina. Pasqual va publicar una nota a xarxes socials a la qual explicava que la lesió crònica que pateix a l'espatlla l'ha obligat a prendre aquesta decisió de forma prematura. N'hem parlat amb ella i el resultat és aquest reportatge amb la veu del Sergi Parc.
Quan el juny del 2022 Mireia Pasqual va signar per l'Oar Gràcia procedent del Granollers juvenil, poc podia imaginar-se que li quedaven tot just tres temporades d'handbol. L'espatlla només li ha deixat jugar tres temporades com a sènior i molt marcades per una lesió que s'ha convertit en crònica en el braç del xut, l'esquerra. Una artroscòpia, factors de creixement, regeneració de teixits o infiltració d'àcid i hialurònic són alguns dels tractaments als quals ha anat sometent-se per intentar seguir. Però al final, l'espatlla ha dit prou.
Jo seguia patint, al final. I aquí doncs, és quan vaig prendre la decisió final. Últimament, la frase que em repetia bastant quan encara jugava era és que Mireia, ja no es pot... O sigui, ja no és que tu vulguis jugar, sinó és que puguis jugar. Perquè, o sigui, és veritat doncs, que al final és difícil fer aquest pas de verbalitzar-ho de que ho vols deixar perquè al final el balonmano pues, ha sigut l'esport de la meva vida que he viscut 15 anys.
Els doctors, de fet, li han deixat clar que no podrà tirar mai a porteria sense notar mal al braç esquerre. L'espatlla està malmesa i no hi ha volta de full. I, de fet, en aquest procés interior d'assumir que el físic no li permetria seguir, l'extrem granollerina ha hagut de conviure amb el dolor i normalitzar-ho.
Durant el temps aquest he compaginat l'entrenament amb el dolor, és a dir, el dolor ja formava part de dins meu. I jo pues, tenia bronques amb mi mateixa de Mireia, és que ja no pots estar aguantant el que per tu ja és insostenible. És a dir, jo ja no m'aguantava l'espatlla. Sentia que em feia mal a mi mateixa, inclús, perquè seguia jugant i bueno, pues, va arribar el punt que l'espatlla em va dir prou. No ho vaig saber dir abans i pues, l'espatlla pues, va dir punt i final.
Una lesió crònica no és una lesió qualsevol i el cos té límits i memòria. Molts cops no és voler, sinó poder, deia Mireia Pascual ahir en el comunicat públic a les xarxes en el qual va anunciar la seva retirada. Això de portes en fora, de portes en dins, tampoc va ser fàcil comunicar-ho. Per exemple, a l'entrenadora, Carol Carmona.
Físicament, doncs em trobava bé, saps? O sigui, físicament estic bé, l'únic que em faltava, doncs, era l'espatlla. I a partir d'aquell moment que ho vaig decidir, doncs, estar en pau i tranquil·la a mi mateixa, era... vaig trobar que era el més important i una necessitat per mi. Quan vaig verbalitzar-li la Carol, l'entrenadora, que ho deixava, doncs va ser com un cop sec. És a dir, que vaig acabar la frase i no sabia què més dir-li.
Tres temporades ha estat al Gràcia la jugadora de Granollers i les tres amb el mateix final, unes fases d'ascens a or. Almeria i Saragossa va poder-hi ser a la pista. L'Espatlla ha volgut que les d'enguany hagi d'empènyer des de la graderia. Però això també ha estat un detonant. Malgrat tenir un objectiu tan llaminer, tan temptador com unes fases d'ascens, l'Espatlla ha pogut més.
Un cop en fred, hi he pensat bastant. O sigui, a casa i això, i... i era, ostres, també pensava que valenta Mireia i quina força he tingut de dir em retiro en aquest moment de la temporada, tot i sabent cap a on anem com a equip. Però si ho he fet sabent el que ens espera és perquè realment doncs, hi havia d'arribar ja al meu final perquè no... o sigui, jo ja no era capaç d'aguantar algú que ja no podia ni a mi mateixa i m'estava afectant mentalment.
Després de gairebé 15 anys entre la formació a la Roca i Granollers i els 3 anys sèniors al carrer Boccaccio, ara Pascual es planteja un futur fora de l'handbol. Això sí, no desvinculada de l'esport.
El meu objectiu durant la temporada era donar el màxim de mi i crec que aquest objectiu, encara que no jugui les fases d'ascens, segueix estant en mi i seguiré donant el màxim encara que estigui per la grada. És a dir, això sí que ho tinc claríssim. I fora l'handbol, què he dit? Doncs, bueno, doncs, sí que és cert que tinc projectes oberts i encaminats cap a l'alta muntanya pels estudis que tinc i estudis que estic cursant i, bueno, doncs, quin remei que acceptar, doncs, que a partir d'ara la meva vida estarà més enfocada cap a aquest àmbit.
Mireia Pascual, un discurs més madur del que li correspon segurament per edat. Una carrera frenada en sec per una lesió crònica. Però qui sap si culminada amb un ascens d'aquí o unes setmanes com a comiat.
Tant de bo que sí. Seria una bona notícia dins del tràngol que ha de passar aquests dies per deixar l'handbol forçada per les lesions. Per tant, des d'aquí, ànims per la Mireia. Diferent és el cas, com dèiem abans, de la Janna Sobrepera, que ja ens escolta en directe. Hola, Janna, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, vosaltres?
Bé, aquí parlant una mica d'handbol i de comiats, que últimament al Bar Gràcia està sent una constant les últimes setmanes. En el teu cas, decisió presa de deixar l'handbol per motius personals, no?
Sí, totalment, totalment. Ja som 20 anys jugant aquest esport i, bueno, tot esport té les seves coses bones i d'altres no tan bones. I crec que ha arribat un punt on, més que cremada, crec que m'he de permetre la vida de la gent sense handbol, que fins ara doncs, no ha existit i de la qual doncs, en tinc moltes ganes.
Tot just tens 24 anys, per això. No sé si és difícil prendre una decisió com aquesta a aquesta edat.
Bueno, evidentment. Són 24 anys només, però és que porto des dels 5. Llavors, aquest any serà la meva 20a temporada jugant a handbol. Llavors, són molts anys practicant aquest esport i bueno, a part del temps de l'edat que tingui, no, evidentment, doncs, jo tinc una operació molt... molt important el turmell, que això també doncs, m'ha portat molts mals de caps i també, bueno, la meva vida també està enfocada ara més a lo laboral i en els estudis que anàvem molt. Llavors també va per aquí.
Hi ha una curiositat que ahir ens sorpreníem quan la vam veure, és que la Mireia Pascual i tu vau ser anunciades el mateix dia, el 2 de juny del 2022, com a noves jugadores de l'OAR, les dues procedents del mateix equip, del Granollers, tu del primer equip i ja, ella del juvenil, i les dues vau anunciar plegades ahir, una al matí i l'altra a la nit, que plegueu, o sigui que gairebé heu anat de la mà en tots els anys que heu viscut aquí a Gràcia.
Doncs sí, et diria que ha sigut casualitat, però o sigui, al final doncs, vam fitxar el mateix any, la mateixa temporada, i donar casualitat doncs, que les dues, per motius molt diferents, però doncs, doncs ens l'acomiadem també.
Tu vas jugar a l'elit, fins i tot amb la selecció, aquí a Sabadell, màxima golejadora del grup, has assumit una mica la responsabilitat del gol a l'OAR, has estat una líder aquests 3 anys, aquestes 3 temporades. Tu com t'has sentit aquí a casa?
Bueno, jo he de dir que vaig arribar aquí a Gràcia una mica com de rebot, diguem, no? Jo quan vaig acabar de Granollers estava molt cremada i bueno, al final portava doncs, uns anys seguits, sense estius, sense Nadal, sense res, perquè m'estava dedicant professionalment a això i al final doncs, això és el que té, no? I bueno, vaig acabar aquí a l'OAR, a part de perquè és el club de la meva ciutat, no? Doncs perquè la Maria Montlló, que també venia amb mi del Granollers, doncs vam dir, va, hem d'acabar almenys amb un bon gust d'aquest esport pel que tant hem sacrificat. I res, doncs al final va començar una temporada, una altra, i aquesta ja la tercera. I res, jo crec que és que només tinc agraïments pel Gràcia, o sigui, sí que me'n vaig, però me'n vaig amb un somriure ple i sens dubte, doncs, havent descobert de nou el per què he estat tants anys practicat en aquest esport.
I com ha caigut la notícia? Al carrer Bocaccio, al club, a les companyes?
Bé, molt bé, ningú ha ficat cap mena de problema, al contrari, tothom ha estat molt agraït, tant com jo. I res, era una decisió que al final havia de prendre jo i he tingut la sort que és una decisió que la puc prendre jo, que no és una lesió, que no és una limitació, que no és res per l'estil, sinó que al final doncs és això, és un descans, és un fins aquí i ja està. Tampoc em tanco les portes, a més endavant vés a saber si ho trobaré tant a falta que serà irresistible. Però bueno, és això, és aquesta necessitat de dir necessito parar, necessito acabar aquesta temporada i no tenir cap compromís de cara a la següent.
Ara ho dèiem amb la Mireia, i ja seria acabar amb un somriure encara més bèstia. Les dues heu fet ja 2 fases d'ascens, enguany tornareu a lluitar per l'ascens a or. Deus haver-te imaginat, segur, un final rodó, no?, de culminar la carrera amb un ascens abans de deixar-ho?
Home, sens dubte. Ara el primer és guanyar la Lliga, queden 2 partits que s'han de guanyar, després és l'anada i la tornada, que una de les coses que em fa més il·lusió és el partit de tornada, que si quedem primera serà el Bocaccio Arena, que allò pot ser únic, crec que pot ser un dia que en marqui per finalitzar la meva carrera. I després, sens dubte, tant de bo assolir l'ascens. Que després sigui el que hagi de ser, però seria, vamos, per acabar, espectacular.
Vaig acabant. De tot el que has viscut a la teva carrera, a l'OAR i a la resta de clubs, amb què et quedes? O dit d'una altra manera, què ha estat l'embol per tu?
Doncs crec que de ben petita sí que és cert que era una persona extremadament competitiva, mai vaig saber perdre, però crec que ara que m'he anat fent gran i que he anat com veient al final, no?, com que arribava i arribava, i m'he pres a... O sigui, m'he permès disfrutar d'aquest esport, especialment aquests 3 últims anys, doncs me n'adono que realment el que m'emporto són les persones, m'emporto gent meravellosa. De fet, estic rebent molt, molt de suport i molt de carinyo a les xarxes socials, gent que m'està trucant, i jugadores amb les quals vaig jugar fa 3 i 4 anys i m'obren només per dir, hòstia, Jana, que bé que hagi fet aquesta decisió, que estiguis bé, que tot. Llavors jo crec que el que més m'emporto és la gent, sens dubte.
I l'última, tindran feina, Gràcia, ara, de cara al futur, per redibuixar el projecte del sènior femení?
Bueno, al final som 2 persones que sí que som baixa, i pues, jo crec que l'equip en si seguirà sent bastant sòlid. Evidentment, s'hauran de fer fitxatges perquè hi ha posicions que quedaran més buides, però bueno, jo crec que cada temporada és diferent i al final mai se sap, perquè pots tenir gent molt bona però que l'equip no funcioni, o al revés, un equip que ningú té nom i està dalt de la categoria sense cap mena de problemes. I no sé, jo crec que al final l'OAR el que té és que és una família, és una cosa que jo vaig arribar desconeixent, perquè des de fora sí que es veu com, hòstia, l'OAR, quin bon rotllo i tot, però un cop estàs dins descobreixes el perquè els resultats acompanyen, i és bàsicament perquè és que és una família.
Doncs crec que és el millor resum per acabar aquesta conversa. Jana Sobrepera, una abraçada enorme i com t'han dit 1000 vegades ja, enhorabona pel tros de carrera feta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem el programa avui repassant informacions en format més breu, com per exemple amb squash tenim en marxa el partit d'Iker Pajares. Està disputant des de fa uns minuts la segona ronda de l'Optasia Championship de Londres després de debutar sense massa dificultats contra un squashista convidat. El del tenis Sabadell s'ha de veure, s'està veient les cares de fet des de fa res, 10 minuts mal comptats, amb el sisè cap de sèrie i número 9 del món, l'anglès d'origen egipci, Marwan El Shorbagi. A 2:15 concretament ha arrencat el partit. Com a curiositat, fa gairebé 6 anys Pajares ja va perdre en el mateix escenari i contra el mateix rival la final de l'Open de Wimbledon. A més, Raúl Rota i David Domínguez han començat ja la volta a l'Entejo, a Portugal, amb resultats destacats. El primer va acabar 9è a l'esprint de l'etapa inaugural, en final a Moura, mentre que el segon és el primer líder de la muntanya. Avui, segona jornada de 171 quilòmetres i mig entre Castro Verde i Grandola, amb un port de tercera categoria que es corona a 9 de l'arribada. I en waterpolo, golejada de l'Estal Pool Natació Sabadell en el debut de Roser Tarragó. El nou fitxatge del club per lluitar per la Lliga es va estrenar amb contundent victòria 4-19 a la piscina del Cué, el Rubí. A falta de 2 jornades pel final de la fase regular, les de David Palma continuen liderant la taula amb 11 punts de marge respecte al Sant Andreu, això sí, amb 2 partits pendents de les andreuenques. El pròxim compromís serà dissabte a la tornada dels quarts de final de la Champions a la piscina de l'Àlimos grec, en què l'Estal Pool hauria de certificar sense problemes l'accés per una nova Final Four.
Hotel Suís.
Demà a la 1, amb el Vitoria al capdavant del programa, més Hotel Suís amb la roda de premsa de Movilla, amb Jan Sales, un sabadellenc amb un punt de trampa a la plantilla del Mallorca B, amb futbol sala, la prèvia del Sabadell B, waterpolo, etc, etc. Una abraçada des del control de so del Toni González. Que vagi bé, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.